Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Ja fa temps que la rehabilitació urbana es planteja com la solució més efectiva als principals problemes de les nostres ciutats, a les ciutats i al territori en general, perquè allò que passa a les ciutats repercuteix directament al medi ambient i a l'economia, i tanmateix a la salut de les persones. Ja hem vist durant el confinament de la passada primavera quines eren les conseqüències de viure en pisos sense balcons, mal ventilats i amb poca llum natural, per exemple. Però és que tenir uns habitatges en condicions implica també eficiència energètica, sostenibilitat, control de les emissions de CO2 i, és clar, si el 70% dels habitatges catalans, o sigui gairebé 4 milions, són anteriors al 1980, la simple idea de pensar en una planificació discrecional de la seva rehabilitació suposa, de retruc, la solució d'una tacada també als greus problemes econòmics que pateix el sector de la construcció.
En canvi, les dades reals ens demostren que, en lloc d'anar a l'alça, el nombre de rehabilitacions va de baixa en els últims anys. Ni tan sols arriba el 30% del conjunt de l'activitat d'edificació. Hi ha, doncs, una incongruència molt flagrant entre allò que es fa i allò que caldria fer, i no sembla que hi hagi una política clara des de les administracions que incentivi el canvi d'aquesta tendència, sinó tot el contrari, perquè al final tot deriva en un bosc d'entrebancs legals i impediments que no convida precisament a emprendre un projecte de rehabilitació urbana. I no és que allà dalt no hi hagi consciència de tot plegat, ans al contrari. Aquest passat mes de setembre, sense anar més lluny, s'ha signat el Pacte Nacional per la Renovació Urbana, però és només un exemple recent. De pactes, declaracions i agendes d'actuacions en el mateix sentit, n'hi ha un munt cada any. I llavors, què està passant? Com és que tots aquests convenis no cristal·litzen en unes dades estadístiques que, com a mínim, permetin interpretar que la tendència s'està invertint?
Potser una de les causes és el que us dèiem, que fa por emprendre un projecte de rehabilitació. És massa complicat i a sobre gens rendible econòmicament pels professionals que s'han de posar a les bastides. Per tant, no ens referim només a arquitectes, que també, i ni tan sols als aparelladors, ni als lampistes, ni als guixaires. I és que, si deixem l'economia a una banda, veiem que l'incentiu per la rehabilitació cal que sigui molt més que econòmic. Cal una consciència que va més enllà dels professionals de la construcció i que ha d'implicar polítics, gestors administratius, propietaris. Cal que sigui una qüestió d'ètica professional, de consciència social, de solidaritat ciutadana. Cal un puntet de romanticisme, fins i tot, d'amor, i sobretot una sobredosi de paciència i mà esquerra.
Avui ens hem volgut apropar a una d'aquestes rehabilitacions que, a banda del decòrum amb què s'ha abordat, és també una mostra perfecta d'aquestes complexitats. Es tracta de la rehabilitació de les façanes de la plaça Raimon Noguera, a tocar del Museu Picasso de Barcelona. Un projecte que van assumir, ara fa 15 anys, els arquitectes Enric i Robert Mir, i que han aconseguit acabar fa poc, aviat farà un any, a finals del 2019. Ens ho ha explicat Enric Mir.
Façanes, perquè a més hi havia finestres, algunes finestres il·legals, amb el qual el museu ja estava en contra, el districte ja estava en contra, bueno, hi havia una mica de sideral. Llavors, clar, nosaltres hem estat com a mínim 3 anys amb aquesta primera façana, donant-li voltes amb els veïns, etcètera, etcètera. Després és quan parlem amb paisatge urbà, i llavors ja s'inicia l'operació i llavors tardo com un parell d'anys amb mediar entre totes les 4 comunitats, que són uns 40 veïns.
O sigui que, de fet, m'estàs parlant d'un projecte postolímpic, no? I que passen 30 anys gairebé, no? Des que neix la idea fins que podeu portar-ho a terme, no?
Sí. Ben bé, o sigui, el problema és de 30 anys, però portant a terme la idea és d'uns 15.
I clar, suposo que al llarg de tot aquest temps a Ciutat Vella han passat moltes coses. Clar, la Barcelona que tu vas agafant al moment de començar el projecte i la Barcelona que hi ha ara 6 mesos després d'haver-ho acabat, és molt diferent, no? Suposo que si un ocellet t'hagués explicat que ens trobaríem en la situació actual, potser el projecte hagués anat molt diferent, o...
No hagués variat, però vull dir, el que sí que hagués sigut molt diferent és la vida de la gent amb la situació actual. Mm. Perquè són pisos de 60 metres quadrats que tenen un balcó i una finestra que dona aquest carrer, o sigui, la llum entra, està orientat a sud, amb la qual té l'ombra de l'edifici de davant, amb la qual no té llum de dia, i per la banda de darrere té un pati de 1,80 m x 1,80 m, amb la qual no arriba la llum. O sigui que els 6 pisos que té l'edifici, excepte l'últim, tots els altres estan amb la llum elèctrica tot el dia. Mm-hmm. No hi ha llum. Però llavors es genera un problema. Porten 40 anys visquent-hi i llavors tenen una paret, fongs, problemes, diguem-ne, que anem detectant de salut, la no ventilació genera molts problemes respiratoris, I llavors tu arribes allà amb totes les bones intencions i li diu, miri, aquí l'obrirem un balcó o dos balcons o un balcó i una finestra. O sigui, pot escollir. Hi haurà dos, balcó i finestra, però pot ser o dos balcons o una... o un balcó i una finestra. Sí. I llavors la contesta és, diguem-ne, aquí tenen l'armari, amb el qual no pot haver balcó, en tot cas en aquest racó que sí s'acaba l'armari, això és verídic, aquí tinc la foto de l'avi que porta 40 anys aquí i no la penso canviar.
I no la penses en el llogar, està bé.
Vale? Amb el qual llavors com a arquitecte trobes amb la situació de que detectes la necessitat, hi ha un problema greu d'habitabilitat i il·luminació en aquell edifici i en totes aquelles comunitats, però que no pots obrir el forat on se suposa que tens que obrir, que va més aviat, diguem-ne, com tota l'arquitectura, va vinculat més amb el que hi ha fora que amb el que hi ha dintre, o en tot cas és un equilibri entre el que hi ha fora i el que hi ha dintre. Llavors hem començat a fer reunions amb les que jo portava un dibuix on marcava on podíem obrir les finestres i les balcons. Llavors els feia signar a cada reunió, a cada veí, sobre la finestra si estava d'acord amb la posició. No havíem acabat la reunió, que normalment havia canviat tres vegades.
Ja també han canviat tres vegades de parell.
De cada veí, de cada finestra. Això va durar com 2 anys.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Fins que al final anem a aconseguir que tothom estava més o menys d'acord amb la seva posició. Doncs ara posa't com a arquitecte que tens un plano en què cada un et mou la finestra, diguem-ne, 10 centímetres cap aquí, 20 cap allà, un sideral. Trobar un sistema que et permeti, per una banda, ordenar les diferents finestres que estan col·locades simplement per les necessitats interiors, que a més tenen tot el dret a fer-ho així. O sigui, jo en cap cas vaig dubtar d'aquesta necessitat i d'aquest dret. I per una altra banda, que aquestes finestres tenien que respondre, diguem-ne, a una situació d'una façana d'un edifici que estava donant al Museu Picasso.
És clar, la gràcia del projecte, a part de la ubicació concreta, està en l'experiència que això suposa, sí, per aplicar en altres casos similars, que segur que n'hi ha molts.
És com un exercici, diguem-ne, modèlic per determinades coses. Un altre problema que hi havia és les alçades. Resulta que tenim pisos que tenen 1,85 d'alçada. La veïna, que fa 1,80 d'alçada, es va ajupint cada vegada que es va movent pel pis. O sigui, aquest exercici era també trobar un sistema que absorbís totes aquestes diferents alçades de mida. I aquí, com tu deies, hi ha tota una lluita, diguem-ne, o una recerca per trobar diferents sistemes per resoldre tot això. Llavors, on hem aconseguit, diguem-ne, anem a buscar un mòdul, diguem-ne, acord amb Ciutat Vella, perquè una de les coses que ens demanava Paisatge Urbà, que pot ser discutible, però que féssim servir elements tradicionals, jo també n'era partidari, i els elements tradicionals eren finestres de fusta i elements tradicionals a l'estuc, etc. I després, per respondre, diguem-ne, a l'escala de la ciutat i per al desordre, recollim, diguem-ne, certes idees que s'havien experimentat ja des de la pintura a l'època del collage, i que diversos arquitectes han fet servir, com l'Enric Meirelles i la Carme Pinosa, sobre del Mercat de Santa Caterina, però que hi ha altres autors, diguem-ne, que és una cosa, diguem-ne, reiterada, sempre la idea del collage. Això permet treballar en diferents plans i en diferents llenguatges, i llavors ens inventem aquests mercats que responen a l'escala de la ciutat, per una banda, i per una altra banda busquen una relació d'ordre independentment de la posició de la finestra. I això, que és fàcil explicar-ho, però és tot un procés molt llarg, diguem-ne, de treball, i fins que arribem en aquesta conclusió. Les obres són molt, molt complexes perquè és un edifici primer habitat, amb el qual hem de fer les obres amb la gent visquent-hi, amb un acord entre els veïns, que fem unes caixes de pladur, un encarregat d'obra, un cap d'obra excel·lent, una persona... O sigui, ja anem a demanar que fos una persona molt dialogant i tota la pesca, amb molta paciència per gestionar les coses... I es va poder fer, i després constructivament, perquè clar, són edificis del segle XVIII remuntats al XIX i al XX, i llavors es trobava mur de tàpia, pedra i totxo. Però clar, treballar amb un mur de tàpia ha estat tota una experiència també de recerca. O sigui, fàcilment permet fer un forat quan es construeix, però després és molt difícil fer un forat quan ja està fet.
Llavors, perquè et baixa tot de cop, no?
Per què? Perquè és terra comprimida i llavors es basa tot en la pròpia compressió de la terra. En el moment que tu escarbes un forat per posar-hi alguna cosa, encara que omplis amb morter, tot aquest voltant queda descomprimit. Llavors, l'arquitectura tradicional, que sempre en aquests casos ha funcionat amb el totxo. O sigui, que treballes amb el totxo i amb morter de calç, sempre morter de calç és l'únic morter que funciona sobre la tàpia i és el que nosaltres anem a fer servir.
Déu-n'hi-do, Enric Mir, abundant encara en la importància que té aquest projecte, ja no com a tal específicament, sinó per aquest model d'actuació, que sens dubte és el que teniu al davant els arquitectes amb aquesta rehabilitació urbana, que tots en parlem de que s'ha de fer rehabilitació urbana, però és que, déu-n'hi-do, una feina titànica.
Jo dono una dada sempre en els meus estudiants d'arreu, i a Catalunya hi ha 2.800.000 habitatges de primera residència, 1 milió més de segona residència, 3.900.000, quasi 4 milions d'habitatges. Se'n produeixen ara en aquests moments 7.500 a l'any de nous. Els promotors estarien encantats fent-ne 25.000. Això vol dir que es necessiten, si agafem els 4 milions d'habitatges, necessiten 150 anys per substituir el que hi ha. O sigui, és a dir, és absurd. O sigui, l'arquitectura es té que dedicar a la regeneració urbana, perquè pot fer algun edifici de tant en tant, però la majoria...
La majoria
el,
de ser,
el camí és la regeneració urbana. I el que ha posat sobre la taula el Covid és que falta molt per fer en els habitatges.
Sí, sí.
Moltíssim. I això pot implicar molts canvis, diguem-ne. Però són operacions que jo dic de microcirurgia, no d'enderrocar barris.
No, esclar, no. I més quan estem parlant d'aquests entorns amb aquest valor patrimonial tan alt, patrimonial i emotiu, perquè abans em parlaves del vincle de la gent amb l'espai, no? Vull dir... Que això, bé, Ciutat Vella, com Gràcia, doncs és una part de Barcelona, un districte de Barcelona, doncs que té la seva pròpia vida de poble, encara que els que no som d'aquí i passegem per aquí no ens ho sembli, no? Però sí, tothom té el seu cor, no?
Però el turisme ens ha fotut bastant baix, ara ho hem recuperat.
No, i esperem que una de les conseqüències positives de tota aquesta situació també ens porti cap a una nova orientació del perfil del nouvingut de Barcelona, no?
Sí.
Bé, d'això ja anirem parlant, però... pot ser que sigui una gran oportunitat també, no?
I tant. Bueno, pues, moltes gràcies per haver-me deixat parlar, diguem-ne, de la nostra feina i del que ens il·lusiona i de tot el procés que ha estat. I gràcies pel teu programa.
No, i ara, moltes gràcies a tu per la paciència d'explicar-ho així com ho fem aquí, per la ràdio, sense imatges, que també té la seva complexitat. Fins aviat, Enric Mir.
Perfecte, moltes gràcies.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter @perspectivacat.